zona en Randy Menon amb solidesa, que ens dona en Randy Menon continuïtat, no? I això crec que ells ho saben i que saben que al final el més important és guanyar.
I un dels jugadors que menys està aportant, també és cert que tampoc està tenint massa minuts, el Madrid va jugar minut i mig, és Machelampe, Pascual, però encara confien que el polonès ofereixi la seva millor versió vestit de blaugrana.
Hem de buscar millor rendiment per tothom, els jugadors passen per diferents etapes, el Matxe ha jugat molts minuts a l'inici de la temporada, ara n'està jugant menys, però estic segur que seguirà treballant i que està treballant per intentar jugar més i qualsevol dia farà clic i li passarà per sobre d'algú altre, no? Aquí al final hi ha molta competència per jugar, busquem rendiment immediat, com no pot ser d'una altra manera, i ara mateix, amb la baixa del Marco fins ara, doncs som 5 jugadors interiors per dues posicions i al final hem d'anar buscant el millor rendiment, que avui és d'una manera i demà serà d'una altra, com ha vingut sent durant la temporada.
I un altre dels aspectes a millorar, sens dubte, la irregularitat que està mostrant l'equip.
Hem d'agafar una miqueta més de regularitat en el nostre joc, no? Que moltes vegades és molt bo i té moments en què encaixa parcials curts que li fan molt de mal, no? En l'últim partit a la pista de Madrid, amb 3 parcials que no sumen més de 6 minuts, vam encaixar 2 parcials de 10-0 i un parcial d'11-1, no? Això són 6 minuts, la resta dels 34 minuts ens ha sigut favorable, no? Al parcial en el joc, no? Llavors hem de ser capaços d'aquestes pèrdues de pilota minimitzar-les.
Doncs veurem què és capaç de fer avui el Barça davant de l'Efes Pilsen, entrenat pel grec Avengelos Angelou. Els turcs arriben al Palau amb 5 jugadors en passat ACB, Planinic, ex-Baskonia, Savanovic, ex-Cajasol i València, Vesiliadis, ex-Bilbao, i Barac i Gelica, en passat basconista. També destacar a Jamon Gordon i els números de l'altre nord-americà de l'equip, Scottie Hobson, amb 15,5 punts de mitjana i 6,3 rebots. I mentre esperem l'inici del Barça-Efes, tot d'una, ja començarà el partit al Palau. Ho farà, doncs, a 9:15. Nosaltres repassem noms i notícies de la jornada. Yeah. Let's go! I comencem parlant de la CB i de Blagota Sekulić.
El jugador de l'Iberostar Tenerife és l'MVP del mes de desembre de la Lliga Endesa, promig de 18,7 punts i 6,4 rebots en les 4 victòries i tan sols una derrota.
Els millors
de la 13a jornada han estat Justin Dolman de València, Nocioni del Baskonia, Chacho Rodríguez del Madrid, Corbacho de l'Obradoiro i Nacho Llobet del Fiat Joventut.
Jornada solidària.
Aquesta 13a jornada, la segona jornada solidària organitzada per la Lliga Endesa de la Creu Roja, que ha aconseguit recaptar 42.850 euros dels aficionats dels equips de CB.
Estan d'aniversari
Xavi Pascual, que arribarà aquest cap de setmana als 250 partits en la Lliga Endesa. Òscar Quintana, tècnic de l'UCAM Múrcia, arribarà als 350, mentre que Fernando San Emeterio als 400 partits com a jugador. Per la seva banda, Juan Carlos Navarro podria entrar al top 15 de jugadors amb més minuts a la història de la Lliga si juga més de 23 en el proper partit. Destacar també els 950 partits de la Bruixa d'Or a l'ACB.
Guille Rubio
seguirà fins a finals de temporada amb l'Estudiantes i renova el seu contracte temporal. El pivot català de 2 metres i 31 anys porta un promig de 8 punts i 5 rebots per 9 punts i mig de valoració.
Giuseppe Poeta,
nou jugador del Laboral Cucha, primer fitxatge de 2014. Arriba fins a final de temporada i podria debutar ja avui dijous a l'Eurolliga. Medeix 1,91 m i té 28 anys.
Nikola Mirotić
és l'MVP de 2013 amb 744 punts de valoració, seguit dels 718 d'Ante Tomic, el pivot blaugrana. Justin Dolman lidera el rànquing de punts amb 592 i Ante Tomic en rebots, un total de 303 en aquest any 2013. Les assistències són cosa de Sergio Rodríguez amb 210 i en triples Alberto Corbacho amb 102. Sergi Llull, el jugador més utilitzat, amb 1.113 minuts.
I torneig internacional júnior de l'Hospitalet.
Comença demà, divendres 3 de gener, un dels tornejos internacionals de més prestigi del món del bàsquet, on es poden veure les futures estrelles europees del bàsquet.
I el que ja ha començat és el partit del Barça al Palau davant de l'Efes Pilsen. Anota de 2 al conjunt turc, 0-2. 9 i mig per acabar el primer quart. El Barça amb Nachbar, amb Huertas, Tomic, Navarro i Papa Nicolau. Per la pilota el Barça, intenta córrer, no anota l'Efes Pilsen, rebot per Juan Carlos Navarro, 0-2. Perd el Barça de 2, 9-20 per acabar el primer quart. En el debut del conjunt blaugrana al top 16 de l'Eurolliga, anota ara la 3 triple de Navarro, 3-2. Guanya d'un punt el conjunt de Xavi Pascual. Anem amb la Adecco Or.
La 14a jornada comença demà divendres. Destacar el River Andorra Ourense i el Lleida Palència a les 9 de la nit. El partit del Barça B contra el Cocines.com es jugarà el dia 2 de febrer.
Bàsquet femení, parlem de Sierra Brabart.
És el nou fitxatge de l'Espar Uni Girona. La jugadora americana arriba per substituir a Amanda Lowe en aquesta segona part de la temporada. El joc interior serà la parella del recent fitxatge de Vanessa Blé, que va rellevar a Charles Houston.
A Europa hem de parar del Milà.
Estrena nou jugador, Hackett. L'escorta italià deixa el Montepaschi i ha arribat a Milà, un dels pocs clubs que podia pagar la seva fitxa. Un Milà que s'estrena al top 16 davant del Panathinaikos.
Obradovic.
En condicions de guanyar avui a l'Olympiakos, el bicampió grec que porta 13 partits consecutius sense perdre. Un Olympiakos que ha fet oficial el fitxatge de Merdi Collins, que ajuda a minimitzar la baixa d'AC Lowe.
Derbi rus.
Entre el Cesca i el Lokomotiv, un Cesca que dirigeix Messina i Pashutin, exajudant de l'italià, estrena els de Kuban. Interessant derbi en aquest inici del top 16.
Galatasaray.
Recupera Mensa Bonsu després de complir amb la sanció i podrà jugar avui contra Maccabi, equip del qual Bonsu va estar a punt de fitxar.
I pel que fa a la NBA, Pau Gasol.
Es continua rumorejant sobre una possible sortida del de Sant Boi dels Lakers. Aquest cop, Gasol està al punt de mira de Cleveland Cavaliers, que estarien disposats a intercanviar Gasol per Andrew Bynum.
Doncs avui parlarem de Pau Gasol, aquí al Bàsquet al Dia i de la NBA, com tots els dijous. No perdem bones costums a... aquí el 2014 amb el professor Garriga. Calderón.
32 minuts, 11 punts, 3 assistències i 6 rebots en la victòria dels Dallas a casa dels Wizards de Washington per 78-87.
Ricky Rubio.
14 punts, 8 rebots i 9 assistències en els 33 minuts que va jugar el del Masnou. Victòria de Minnesota 123-112 sobre New Orleans.
I aquesta matinada?
5 partits, a part de les victòries de Minnesota i Dallas, també han guanyat els Clippers, els Raptors i els 76ers. El més destacat, el doble-doble de Blake Griffin dels Clippers amb 31 punts i 12 rebots, i el també doble-doble de Hickson, 19 punts i 11 rebots, i el de Jefferson, 14 punts i 12 rebots.
Doncs repassats noms, notícies de la jornada d'avui, dijous 2 de gener 2014, hem de repassar tota la primera jornada del top 16 de l'Eurolliga i escoltar més coses a Xavi Pascual. De moment, el Barça guanya 7-4 a l'Efes Pilsen.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs no podia haver començat millor el 2014 que en bàsquet en directe amb la primera jornada del top 16 de l'Eurolliga. Repassem els enfrontaments del grup E i F.
Comencem pel grup E, ja acabat. Avui Unicaja de Màlaga 79, Laura Alcucha 93. Des de dos quarts de nou està jugant a Panathinaikos Emporio Armani Milan, que ara mateix guanyen els grecs 20-12. També avui, ja que ha començat a les 3 quarts de 9, aquest Barça Anadolu Efes guanyen els blaugranes 10-4. I demà, a partir de 2 quarts de 9, Olympiakos Fenerbahçe. Pel que fa al grup F, dos partits ja acabats, Partizan 64, Madrid 80 i Galatasaray 84, Maccabi de Tel Aviv 90. Demà a les 2 del migdia, el Lokomotiv Kuban Cska de Moscou, i a partir de 3 quarts de 7 de la tarda, Žalgiris Kaunas Bayern de Múnich.
I a tot això hem de seguir escoltant el Xavi Pascual. Primer parla dels seus desitjos esportius per aquest 2014.
Sobretot millorar, agafar aquesta solidesa i com sempre... des del primer dia fins ara sempre l'objectiu és el mateix, no? que és aconseguir títols, que és la cosa que fa feliç a tota la nostra gent.
algun títol en concret o qualsevol, o tots?
Bueno, doncs, sempre dels tres grans, doncs està bé que cada temporada en pugui haver-hi algun, no? I, per tant, qualsevol d'ells serà benvingut, no? Lluitar per aconseguir qualsevol d'ells.
Doncs tant de bo que el Barça pugui pescar algun dels tres grans títols de la temporada Lliga, Copa o Eurolliga. I ahir, en aquesta roda de premsa, Xavi Pascual li vam preguntar també per les paraules que van pronunciar els Dracs aquí al Bàsquet al Dia dilluns passat, 30 de desembre, i el tècnic del Barça, com a responsable del primer equip, va entonar el mea culpa. Abans de res, escoltem i recordem el que va dir al Bàsquet al Dia Toni Vallé, responsable dels Dracs.
Nosaltres valoracions esportives no farem perquè no som especialistes, però sí que entenem de passió i d'entrega i entenem de sentiment. I un fet que ens va fer molt, molt, molt mal i que ja porta temps repetint-se és l'allunyament que hi ha de l'equip a les grades i a l'afició, no? Veure els nostres jugadors acabat el partit i posar-se al centre de la pista i fer una salutació protocolària tot el partit i anar directament cap als vestuaris, doncs fa mal. Fa mal quan estàs allà, has fet moltes hores, has treballat molt, i almenys doncs, el detall de que se't reconegui, que et mirin, que t'aplaudeixin, que hi hagi aquesta comunió entre afició i equip, aquesta complicitat que és tan necessària per tirar les coses endavant quan no van bé, i actualment doncs, a l'equip no hi és. O sigui, per desgràcia tenim uns jugadors que esportivament poden ser molt bons, això no ho discutirem, però amb l'aspecte de caràcter, d'expressió de sentiments, són absolutament sosos, freds, distants, sense cap mena de personalitat. És un equip neutre, blanc, completament pla, i això és una cosa que a poc ens està començant a fartar, perquè realment nosaltres som sentiments, som explosió, som rauxa, i quan per un costat tens una explosió de sentiments i de barcelonisme tan fort i per l'altre doncs tens uns professionals tan plans i tan absolutament buits, doncs realment això fa mal. Nosaltres actualment estem animant unes samarretes, no el que hi ha dintre. No és un problema actual per una derrota, sinó que és un problema ja recurrent dels últims, diguéssim, de les últimes un parell de temporades, quan jugadors carismàtics, que en caràcter, en força, doncs han marxat i han deixat un vestuari, ja et dic, absolutament pla i inerte. Sí que es tindria una miqueta de tindre en compte, doncs, si s'ha de triar entre un jugador que sigui molt bo però que no tingui caràcter i un jugador que sigui bo i tingui molt caràcter, doncs una mica compensar-ho i tindre vestuaris doncs una mica més compensats, jo ja sé una miqueta de tot. O sigui, nosaltres des de la marxa de Roger Grimau, que va ser l'última espurna d'acord que teníem amb el Palau Laurana, ens hem quedat absolutament orfes de qualsevol sentiment dintre d'aquell vestuari. Llavors estem esperant doncs, que arribi algú que si tenen sentiments el demostrin, perquè realment creiem que aquests jugadors han de tindre. El mateix Papa Nicolau ha estat jugant a Grècia, ha tingut el suport de la Gate 7 d'Olympiacos, i tenia un suport i el seu comportament radicalment oposat al que tenia, al que té actualment. I jugadors joves com Abrines han d'agafar ja un protagonisme, han de tindre ja doncs, també aquest apropament cap a la grada. Potser durant els últims anys el que s'ha seguit és el caràcter Navarro, que és el que ha marcat doncs, el vestuari blaugrana, i Navarro sabem tots com és un jugador distant, molt tímid, que es manté molt allunyat de qualsevol altra cosa que sigui només la seva professió de jugar a bàsquet. Llavors doncs, potser s'ha instaurat aquest sistema i ara estem en aquests moments, un moment de fredor. Per nosaltres no serà, o sigui, el component de passió que no posin els jugadors el posarem nosaltres i arrossegarem el Palau, però ara per ara el que ens fa por és que tenim un equip doncs, una mica, doncs, una mica grisot, així, tristot, que no disfruta jugant a bàsquet i que ens ho transmet.
Doncs màxima sinceritat, la dels Dracs, la setmana passada, dilluns passat, 30 de desembre, aquí al Bàsquet al Dia, parlant de la poca o nul·la comunió entre jugadors i afició. Han tingut la seva resposta a aquestes paraules des de Can Barça, en boca del màxim responsable del primer equip, Santi Matxa i Pasqual. Abans, passem pel Palau, Adrià.
Doncs el Barça que guanya 16-6 a l'Anadolu Efes quan falten 3 minuts 36 segons per acabar aquest primer quart.
Doncs Xavi Pascual reconeix i agraeix l'esforç dels Dracs en tots i cadascun dels partits.
Crec que hem de millorar en aquest aspecte. Ells són gent importantíssima per nosaltres. Ells són la clau per nosaltres aquí al Palau, tots els grups d'animació, i ells en concret són gent fantàstica que ens ajuda moltíssim. I si no sabem transmetre prou, doncs ho hem de millorar, perquè és veritat que en aquest equip normalment amb les derrotes transmetem poca cosa, no? I tant de bo tots nosaltres quan acaben els partits també amb les derrotes ens en recordem d'agrair-los tot l'esforç que ens fan. Jo des d'aquí, com a màxim responsable, només donar-li les gràcies una vegada més per tot l'esforç que fan, per tot el que ens ajudeu, i que farem, nosaltres ho parlarem internament per intentar transmetre més i millor de cara a ells.
Doncs el mea culpa, que entona el Barça i Xavi Pascual en nom de la primera plantilla del Barça de bàsquet, un Pascual que també apuntava que un dels hàndicaps que no ajuden a potenciar la química entre jugadors i afició i dracs en concret és el fet que els tenen, els dracs, molt, molt lluny durant els partits, una cosa que no succeeix quan juguen les altres seccions del Barça.
També és veritat en el nostre descàrrec que nosaltres aquí al Palau tenim la poca fortuna de tenir-los molt lluny. En canvi, amb els altres esports de Palau, doncs, els grups d'animació estan molt més a prop dels jugadors. Això sí que és veritat que potser no ens ajuda tant a poder ser més expressius amb ells, però ja et dic, entonem la meva culpa en aquest sentit, sobretot amb la derrota.
Doncs vaja, esperem que millori la sintonia entre la plantilla del Barça i els Dracs, una de les principals penyes d'animació que té el Barça de bàsquet al Palau i que avui, com sempre, doncs ho estan donant absolutament tot per animar el seu equip, un Barça que en aquests moments, com va, Adrià?
Guanya 19-10 quan falten res, 1 minut i 46 segons per acabar aquest primer quart.
Doncs seguirem molt pendents durant el programa del que faci el Barça de bàsquet en el seu debut en el top 16 a casa. En aquesta Eurolliga recordem que en el grup E han quedat enquadrats Barça, Unicaja, Laboral, Kutxa, Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahce, Emporio Armani i Efes Pilsen. En el grup F estan Madrid, Partizan, Galatasaray, Maccabi, Lokomotiv, Cheska, Salgiris i Bayer. El grup del Barça, al meu parer, doncs més complicat, més difícil que el del Real Madrid. Periodista de la Federació Espanyola de Bàsquet, Xavi Oltra, què tal, bona nit?
Bona nit, Òscar.
La teva opinió?
Doncs estic d'acord amb tu. És més difícil perquè està el campió, està Olympiakos més Panathinaikos, estan els dos turcs molt forts. Efes, el d'avui, i Fenerbahce. Fenerbahce, per mi, un dels tres favorits a guanyar la Final Four. I bé, hi ha el tema dels equips espanyols, que hi ha l'avantatge del desplaçament. És l'única cosa respecte a l'altre grup del Madrid, que jo crec que és més fàcil, perquè només hi ha el CSK i Maccabi, però Maccabi no és el que era abans. Per tant, podríem dir com referència pràcticament que li pugui plantar cara al Madrid el CSK.
No sé si com a primer, si com a segon, com a tercer o com a quart, però veus el Barça als quarts de final?
El veig, evidentment, als quarts de final, perquè més aquestes lligues llargues, el Barça té potencial per estar-hi. Té la tradició i la història, sé que no val de res, però sí que té el club sap maniobrar en aquestes situacions i estarà, no sé en quin joc, això sí que no t'ho puc dir, però que passarà a quarts, seguríssim.
I la darrera, deia Xavi Pascual que en aquest 2014 li agradaria guanyar almenys un títol dels tres grans de cada temporada. Per quin títol apostaries?
Jo apostaria per la Copa del Rei, si és que en guanya algú. Si guanya algú, serà un altre cop la Copa del Rei, perquè a més partits, seguint amb el que deia abans, el problema és que hi ha un equip que es diu el Real Madrid, que està doncs, dos esglaons per sobre. Llavors, a la Lliga CB només cal veure ja factor camp desequilibrat i la diferència entre dos equips, i a la Final Four exactament el mateix. El Madrid està per davant.
Doncs et queda. Xavi Oltra, que vagi molt bé i feliç 2014,
Feliç any nou a tots.
Les 9 de la nit, passem pel Palau.
Falten 40 segons per acabar el primer quart. Barça 23, Anadol UEFES 14.
Bàsquet al dia. Ràdio Estel.
Moltes gràcies. Petits experts separadors sense por. Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou, un os de pernil,
peles de taronja,
caca de gos,
bolquet!
Oh! Lluc, el bolquet té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Amazon.cat!
Separa bé, un joc de nens. Generalitat de Catalunya.
Passa un minut de les 9, acabat el primer quart al Palau.
Doncs acabat amb el Barça 25, en Anadolu Efes 16.
I per cert, recordem que demà divendres comença una nova jornada a la Lliga Endesa, la 14, amb la disputa de Iberostar, Tenerife, Cajasol, a un quart d'11 de la nit. Dissabte, a 8:45, jugarà el Borussia Manresa Unicaja i a les 21 hores el Laboral Cotxe Barça en directe per Esport 3. Diumenge, a 12:45, jugarà el Fiat Joventut a la pista del UCA Múrcia, mentre que el Real Madrid, amb un 13-13, juga dissabte a 7:45 a la pista del CAI Saragossa. Doncs en parlarem en el bàsquet el dia de demà divendres, dia en el que es jugarà la primera jornada de la segona volta a la Adecco Or, de la 14a jornada. Destacar el River Andorra Ourense i el Força Lleida Palència, que es jugaran a les 9 de la nit. El partit del Barça B contra el Cocinas.com es jugarà el 2 de febrer. Joaquín Prado, entrenador del Força Lleida, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz 2014, ¿eh?
Igualmente, a vosotros y a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo han ido las fiestas? ¿Todo bien?
Han ido trabajando. Nos ha tocado trabajar, nos ha tocado jugar el día 29 y bueno, y con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir creciendo como equipo y de que el nuevo año nos venga bien a todos.
Bueno, las fiestas las sabéis, o lo poco que habéis tenido, al menos con ese buen sabor de boca que dejó la victoria ante el Melilla, ¿no? El 8-7 a 6-6, una buena forma de cerrar la primera vuelta.
Sí, la verdad es que hicimos un buen partido, un partido muy completo, con muy buena actitud defensiva y con una buena dosis también de acierto y buen juego de ataque. Bueno, creo que ha sido uno de los partidos más completos de la temporada hasta el momento y evidentemente intentaremos seguir en esa línea en el futuro.
¿Contento con la primera vuelta?
Contento, muy contento con el trabajo de los jugadores. Creemos que el equipo ha crecido porque los jugadores individualmente han crecido desde temporada. Y el equipo es un equipo en el que el nivel de esfuerzo y en el trabajo diario es muy, muy bueno. Y en ese sentido estamos satisfechos. Nos gustaría poder tener alguna victoria más, pero hemos de estar muy satisfechos con el trabajo de los jugadores.
¿Se puede crecer más en esa segunda vuelta?
Debemos crecer más, sin ninguna duda. Somos un equipo muy, muy joven, con muchísimo recorrido por delante. Prácticamente todos los jugadores son jugadores con muchísimo recorrido, con muchísima capacidad de progresión, y nuestro trabajo nos debe hacer crecer en la segunda vuelta y en definitiva en el futuro.
Zona playoff, está el Força Lleida, no sé si es algo remarcable.
La verdad es que miramos poco la clasificación, nos centramos, es que somos un equipo que no nos podemos desviar ni medio segundo en mirar la clasificación. Tenemos que preocuparnos del trabajo diario. Lo que tenemos que hacer es estar muy concentrados en el trabajo, muy concentrados en crecer. Cada jugador tiene que estar muy concentrado en mejorar, porque fundamentalmente la mayoría de ellos para eso han venido aquí, para trabajar mucho y bien. Estamos contentos, ojalá podamos acabar lo más arriba posible a final de la temporada, pero no nos queremos desviar absolutamente nada de trabajar, más allá de que ganemos o perdamos un partido más o un partido menos.
Y mañana a recibir al Palencia, segundo clasificado, jugará la Copa el 31 de este mes en Andorra. Hueso duro, ¿eh?
Bueno, un hueso muy duro, sí. Un muy buen equipo, con jugadores de muchísima experiencia en la categoría, incluso en categorías superiores. Un equipo que ha terminado la primera vuelta con 10 victorias y 3 derrotas, que únicamente ha perdido un partido fuera de casa y lo ha hecho contra Andorra. Bueno, un equipo muy, muy completo, muy duro, con muy buenos jugadores, muy bien entrenado. Evidentemente estaremos ante un partido complicado, sin duda.
Bueno, ganar sería una forma inmejorable de empezar la segunda vuelta. Creo que en la primera estuvisteis a punto de ganar ahí, ¿no?
Sí, competimos hasta el final. Creo que hicimos un muy buen partido en el aspecto defensivo y estuvimos realmente desacertados en ataque, pero el equipo compitió bien. Bueno, vamos a ver si mañana somos capaces de competir tan bien como en Palencia y tener esa dosis de acierto que nos faltó en la primera vuelta, ¿no?
¿Cómo tienes al grupo?
Pues están todos bien, a excepción de José Simeón, que lleva ya pues prácticamente 17-18 días de baja y continuará siendo baja durante un tiempo para curarse definitivamente de la pubalgia de, que arrastra desde hace ya varios meses.
¿Un deseo para el 2014?
Fundamentalmente salud para los que nos rodean y salud para el equipo, ¿no? Que todo pueda depender del trabajo, que tengamos salud y que el trabajo nos lleve a tener un poquito de suerte, ¿no? Pero evidentemente con mucho trabajo y que esa suerte nos la ganemos con el esfuerzo diario.
Bueno, pues suerte para mañana, salud y feliz año, míster.
Muy bien, a vosotros y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Joaquim Prado, entrenador del Força Lleida. I a la mateixa hora que el Força Lleida-Palència, el River Andorra, líder de la competició, empatat, això sí, en Palència i Breogán, rep demà l'Ourense.
I el seu tècnic del River, Joan Peñarroya, destaca la importància de cada partit.
El que s'ha demostrat que aquí cada partit és important en una lliga tan curta, queden 13 jornades, i aquí pues, el que volem és intentar guanyar el màxim de partits, i si podem, pues, tots. I això pues, comença pues, pel partit de divendres, de demà.
Peñarroya parla dels punts forts i de l'estat del rival, l'Ourense.
Que segurament tots pensem que tindria que tindre més victòries de les que té, però que també aquí pues, se li ha de fer una lectura de que ve de guanyar dos partits consecutius. A l'anterior aquest dos el perd a l'últim segon, així que podria vindre amb una ratxa de tres victòries, i que a més ha reforçat l'equip amb dues incorporacions de dos jugadors importants de nivell, un escolta molt tirador, molt anotador, que ve de la prova francesa, d'anotar 12 punts de mitja, jugador que nosaltres havíem mirat a l'estiu, i després un jugador lituà amb característiques per obrir el camp, que corre bé el camp, que també ve amb números importants de la lliga de la que pugui. Sí, ja tenien un equip de força nivell, amb bases com Rivero, com Frutos, jugadors com Huertas, com Riley, com Edu Martínez, amb Jonathan Cale, amb Carter, pues ara si li afegim pues, aquests jugadors, pues, evidentment el seu potencial creix i és un equip que està en un bon moment de forma i que malament farem si no sortim com a mínim al mateix nivell que vam fer l'altre dia contra el Burgos.
I el tècnic demana al 2014 que no hi hagi lesions d'importància.
Jo demano salut. Tenim salut, l'altre pues, depèn del nostre treball, que per això estem, i confiem en el nostre treball. Sobretot, evidentment, quan dic salut, pues, és que no tinguem lesions importants com cada any hem tingut. Contratemps, pues, els que siguin, però li demano això i tot l'altre ja depèn de la nostra feina de fer-lo arribar.
I de Peñarroya saltem a un jugador del River Andorra, Thomas Hampel, que per la seva banda demana aquest 2014 poder pujar a l'ACB.
Yo creo que lo vamos a intentar hacer lo mejor, que máximo que podemos, para acabar la liga lo mejor que podemos y estar contentos. Y cuando acabamos, que podemos después de final de liga decir que hicimos el máximo y ser contentos. Creo que es lógico que ascender a ACB y que lo disfrutamos bien el año juntos y que cada uno tiene mucha suerte.
Un Hampel que espera que els petits errors d'aquesta temporada no repeteixin.
En el momento vamos primero, entonces bien, pero sabemos que un par de partidos nos perdimos por nuestros errores, entonces ahora intentar que el año nuevo no se repita.
Doncs demà a les 9 de la nit, River Andorra, Ourense, en la 14a jornada de la Decor.
I a la mateixa hora jugarà el Força Lleida Palència i recordem que el BarçaCocines.com jugarà el 2 de febrer. Encara hem de parlar de la 35a edició del Torneig Internacional Júnior de l'Hospitalet, que comença demà divendres 3 de gener. Abans, però, toca parlar de la NBA i del futur de Pau Gasol. El 7 de gener acaba el termini per fer traspassos i el gran del Gasol sembla que té els dies comptats als Lakers. El que no està clar o tan clar és que acabi marxant als Cleveland Cavaliers. Ara en parlem amb el professor Garriga.
A Ràdio Estel, bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El dia a dia de molts infants i joves està marcat per la pobresa. Al Casal dels Infants els ajudem a superar cada obstacle, per difícil que sembli. però necessiten un suport extraordinari per no condicionar el seu futur. Fes-te soci, truca'ns al 93 317 0013 o segueix-nos al web casaldelsinfants.org.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. It's going down,
I'm yelling timber. Doncs 3 minuts per un quart de 10. Professor Garriga, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Passem pel Palau, com va el Barça, Adrià?
Doncs falten 5 minuts per acabar, per arribar al descans, i el Barça guanya 36 a 18.
Hola, Josep, bon any, eh?
Igualment, per tots, eh?
Com prova el 2014?
Bé, de moment, començant, arrencant.
Molt bé, però hem arrencat bé, no?
Sí, sí, sí.
Que dure, que dure.
Sí.
Escolta, entrant en matèria, hem de parlar de resultats, dinàmiques, positives, negatives d'aquesta NBA, però escolta, el nom, amb majúscules, sens dubte que és el de Pau Gasol, que el pobre estarà molt pendent d'aquest 2014 perquè sembla que té els descomptats els Lakers, no?
Sí, no se sap el que pot arribar a passar perquè ja la temporada passada hi va haver rumors molt forts de traspàs, fins i tot hi va arribar un acord, hi va arribar un acord que acabava amb Chris Paul als Lakers i amb Pau sortint de l'equip. Aquest pacte, aquest acord es va vetar per part de David Stern, del comissionat de la NBA. Per tant, no es pot dir d'una manera absolutament certa què és el que passarà, però la veritat és que ara mateix el tema de moda, sobretot a la conferència oest, entre tots els analistes, és la marxa dels Lakers i la sortida de Pau de l'equip.
El millor per ell, parlàvem fora micròfons, Josep, el millor per ell és marxar, és deixar els Lakers?
Possiblement ara mateix sí. Ell tenia la il·lusió d'acabar la seva carrera esportiva, no oblidem que és un jugador ja de 33 anys, d'acabar la seva carrera esportiva a Los Angeles, d'entrar al Hall of Fame, que li retiressin la samarreta, que és una cosa que pot passar exactament igual, encara que el jugador deixi l'equip, no? Però ja ve d'una temporada una mica irregular, la temporada passada, i aquesta encara amb molts més problemes, no? Hi ha un ambient una miqueta enrarit al voltant del que és el seu rendiment, del que és el seu compromís amb l'equip. Diguem-ne que no té tota la premsa a favor en aquest sentit, i hi ha molts comentaris, doncs, al respecte de si ha rendit amb esforç o sense esforç, i aquest el va fer el seu propi entrenador, o si s'ha esborrat d'algun partit, ha tingut malalties respiratòries, bé, coses que els americans no han acabat d'entendre molt bé, no?
Vaja, que han dubtat dubten de la seva professionalitat.
Bé, es fan comentaris, perquè al voltant de l'NBA hi ha molta gent opinant, i tothom, ja sigui per xarxes socials, per blogs d'internet, per televisió, per ràdio, diaris, ja es mou molt, molta opinió, i ara mateix hi ha una corrent que no és molt favorable a Pau Gasol, tot i que la majoria de gent reconeix que ha sigut un bon jugador, que
no, només faltaria.
Que és, li diuen és que és un bon tio, i és una persona que té, és un home educat, un home que se surt una miqueta del cliché del jugador de bàsquet americà incult i poca solta, per dir-ho d'alguna manera, no? Però bé, li valoren els 33 anys, consideren que ja ha donat el millor del seu bàsquet, i bé, a més hi ha circumstàncies contractuals importants, no? No oblidem que ell guanya aquesta temporada 9,3 milions de dòlars, i des de que han renovat Kobe Bryant per la milionada per la que l'han renovat, els Lakers, que s'han de reconstruir necessàriament perquè la marxa de l'equip és la que és, no tenen més remei que fer un moviment en aquest sentit.
Uh-huh. El 7 de gener, com deia, acaba el termini de traspassos de la NBA. Tu, si te demano que et mullis...
Mira, jo el primer que et diré és que el Pau no està còmode en el sistema de joc de Mike D'Antoni. Aquest sistema de joc no el permetrà mai fer tirs des d'on ell pot realment fer mal. És un jugador molt poc protagonista ara mateix en el joc de l'equip. Pensa que el fan jugar molt obert i per intentar crear espais, no?, dintre la pintura. Ell llença gairebé un 70% dels seus tirs des de fora de la pintura, clar. Això ha fet que els seus percentatges d'encert hagin baixat en relació als de temporades anteriors. Està bastant per sota del 50%, 44,3% ara mateix percent d'encert en el tir, i aquest és el percentatge més baix de tota la seva carrera a l'NBA, no? I això doncs fa també que assumi aquest aspecte tota la qüestió negativa al voltant del que està rendint aquest jugador de 19,3 milions de dòlars aquesta temporada. A més a més, els Lakers hauran de fer espai en el límit salarial si volen fitxar una estrella de la Lliga. Es parla de Carmelo Anthony amb moltíssima insistència, un jugador que està tenint molts problemes ara mateix a Nova York, però necessiten, abans d'alleugerir la nòmina, recordem que tots els equips de NBA tenen una quantitat de diners que es poden gastar i no poden passar aquesta quantitat. Ells decideixen com la reparteixen, però no poden passar d'aquest límit salarial. I, evidentment, desfer-se d'en Pau pels Lakers és interessant. En Pau no està bé a l'equip i l'equip necessita moviments.
Vaja, que blanco i en botella, eh?
Bé, el que passa és que també el rumor que sona, el que és, no rumor, perquè s'ha manifestat ja que els dos equips, les dues franquícies han parlat. Ells han parlat amb Cleveland per canviar en Pau per l'Andrew Bynum. L'Andrew Bynum és un jugador interior que ja va estar als Lakers. De fet, els dos anells que va guanyar el Pau amb els Lakers tenia de company aquest jugador. És un jugador que apuntava molt bones maneres, va arribar a l'NBA directament des de l'institut, però no ha acabat mai d'explotar. De fet, ara mateix està apartat per indisciplina de la dinàmica del seu equip i se'l volen treure de sobre com sigui pràcticament, no? De fet, no només estan parlant amb els Lakers, també parlaven amb Chicago, Cleveland parlava amb Chicago per canviar-lo per Holding, no? Per un alé. Fins al 7 de gener tenim, a més, es dona la circumstància de que la segona meitat del salari de Bynum, que són 12,25 milions de dòlars, la té assegurada si continua en actiu a partir del 7 de gener. De manera que també es diu que podia ser que els Lakers fessin el traspàs simplement per fer forat en el salary cap i tallessin Bynum abans del 7 de gener. Poden passar moltes coses. La veritat és que els Lakers necessiten fer algun tipus de moviment perquè ara mateix estan gairebé desahuciats amb 13 victòries i 19 derrotes, amb una ratxa de 6 derrotes consecutives. Acaben de perdre amb Milwaukee, que és el pitjor equip de la Lliga, i estan molt lluny d'entrar en play-off. Llavors, pràcticament ja se'ls diu que són un equip de loteria. De loteria vol dir un dels equips que entren dins el bombo. Tots els que no entren a play-off entren dins el bombo de loteria per establir l'ordre del draft, per veure qui tria els jugadors universitaris abans, no? I llavors l'últim classificat té un número de boles i com millor classificat estàs, menys boles tens dins el bombo. De manera que, ja et dic, estan molt malament perquè a més tenen infermeria absolutament plena, Kobe Bryant lesionat, Steve Nash lesionat, Steve Blake lesionat, a més aquests tres jugadors ja força veterans, ara tenen Xavier Henry també lesionat i se'ls acaba de lesionar Jordan Farmer per quatre setmanes. Per tant, el panorama és desolador. Han fitxat Kendall Marshall de la Lliga de Desenvolupament i només tenen en el perímetre Wesley Johnson, Nick Young i Jody Mix, no? Els Lakers els hi pinta molt malament la cosa i potser és el moment de fer algun moviment que pugui arribar a il·lusionar a la seva concurrència, no? Per tant, el Pau no ho té fàcil, si més no, eh?
Però es parla de, ho deies tu ara, no?, de la possibilitat que pugui acabar jugant els Cavaliers, però també es rumoreja que el que ell vol, o el que li agradaria o veuria amb bons ulls, és surt de Memphis.
Sí, això diu un articulista de la mateixa web de la Lliga, va ser un article al respecte d'algun comentari que havia fet el jugador amb la idea de que podia estar bé tornar a Memphis, de que això significaria tornar al que va ser el seu primer equip, una ciutat que li agrada, on té molts amics, on sempre que va jugar, el Pau parla abans de que està molt content de retrobar-se amb els seus antics companys i tal, no? I la il·lusió de jugar amb el Marc, que també podia ser un afegit. Això ha dit el jugador, el que passa és que també ara el que diu és que no depèn d'ell, no? Depèn dels moviments que vulguin fer els que manen, el propietari, els executius de la franquícia, i ell doncs està una miqueta així expectant. Mm-hmm. Lo interessant pel Pau és poder influir amb el seu destí, no? Poder decidir on va, perquè realment, si no se'n va ara, quan acabi la temporada, els Lakers li oferien la renovació, però li oferien la renovació molt a la baixa, i ell encara pot treure un contracte bianual per uns quants milions de dòlars si cau a un equip on ell sigui important, a part de tot el que representa sentir-se jugador i sentir-se protagonista com ho ha sigut durant pràcticament tota la seva carrera esportiva.
Doncs fins al 7 de gener, d'aquí res, pues, 4 dies. 4 dies, exacte, per saber el futur de Pau Gasol, si deixa els Lakers i a veure on va. No em queda gaire temps. Et sembla que deixem a Ricky Rubio per la setmana vinent?
I tant, cap problema.
Però ara sí millora, això sí, que ha de millorar aspectes del joc, que sembla que va cap enrere una mica, no?
Sí, li demanen més protagonisme ofensiu. Ell havia fet una petita passa endavant, però ara sembla que m'ha fet dues enrere. I les seves estadístiques, sobretot d'aportació anotadora i de percentatges i de quantitat de tirs que fa, són pitjors aquest any que els del seu any rookie. Per tant, una miqueta el que ara es demana és una miqueta més aportació. És complicat perquè comparteix equip amb Kevin Love, que és el segon màxim anotador de la Lliga, que portava 11 partits consecutius anotant almenys 25 punts. Bé, és complicat. Ell va fer un bon partit ahir, 14 punts en 33 minutets, amb la victòria 123-112 sobre Nova Orleans.
Oh, doncs en parlarem amb més profunditat a la setmana vinent. Per cert, mitja part al Palau.
Barça 52, a Nadal UEFA 29.
Doncs sembla que s'ha posat les piles l'equip de Xavi Pasqual. I potser no sé si en el millor moment, però un dels més importants. A la primera jornada del top 16 de la Eurolliga, pallissa del Barça als turcs, al final de la segona meitat del descans, 52-29. I per acabar, Josep, no sé si vols repassar qualcuna cosa de la classificació. A la conferència és, no, Pacers amb 25 victòries, i a la OES amb 25 tenim 3 equips, crec, no? Oklahoma City, Portland i els Spurs.
I San Antonio, sí. Per aquest ordre, Oklahoma, San Antonio i Portland, la diferència és que Oklahoma ha perdut un partit menys. Destacar això, que Oklahoma és un equip que possiblement la gent opinava abans de començar que s'havia debilitat amb els traspassos, que ha tingut fora Russell Westbrook en algun partit per lesió, però fins i tot així l'equip de Kevin Durant, que ara mateix és el màxim anotador de la competició i claríssim aspirant per fi a ser MVP, està comandant tota aquesta conferència oest tan complicada. I a l'est, Indiana i Miami amb gran diferència, Atlanta 18-14, però Indiana i Miami són una miqueta els dos equips que porten la veu cantant. 25 victòries, 6 derrotes d'Indiana, 24 victòries, 7 derrotes a Miami.
Per acabar, 30 segons, explica'ns l'anècdota. Carmelo Anthony amb un seguidor i el Twitter pel mig.
Sí, això ho he pogut veure a la premsa. No sé si, no recordo ara si d'aquí o d'allà, un seguidor citant Carmelo Anthony al Twitter, posant el seu citant-lo, dient que a veure si es posa les piles, que ell està cansat d'animar-lo i de cridar tant i que no s'esforça gens. I bé, el Carmelo Anthony perd els papers i li diu que ell no li ha demanat que l'animi i que calli la boca, i llavors li diu una paraula que no podem dir en antena perquè encara és horari protegit.
Millor.
Però diguem-ne que li falta una miqueta, no? El Carmelo està una miqueta nerviós, té ganes de sortir de Nova York. I
aquest home sona pels Lakers, eh?
I sona amb força per ser aquest jugador a qui li estan fent espai en el límit salarial. Sona.
Doncs, professor Garriga, gràcies. Bon any. Molt bé, i fortíssim. Si no hi ha cap novetat, ens escoltem la setmana vinent.
Fortíssima abraçada a tots i bon any a tothom.
I abans d'acabar, recordar que des d'avui i fins al 5 de gener es celebra a Badalona el poliesportiu municipal d'Allafi al campus Belgrado Bàsquetbol i que demà comença la 35a edició del torneig internacional júnior de l'Hospitalet i avui el programa Zona Mixta d'aquesta casa de Radio Estel han parlat amb el director del torneig.
Francisco Caballero, el director del torneig, que parla de la importància d'aquest torneig i de la qualitat dels jugadors que hi participen.
És un torneig que són 3 dies, 18 partits i a més amb equips que podem dir que estan a l'èlit, no?, d'aquesta categoria júnior de bàsquet a nivell europeu. A més, és una categoria, la júnior, que hi ha molts jugadors dels que venen que ja han debutat en professionals. Gairebé el 70% d'aquestes plantilles són internacionals pel seu país de la categoria júnior i categories inferiors. Parlem sempre de bàsquet de la més alta qualitat, amb jugadors que a nivell europeu doncs, poden estar ja jugant amb professionals d'aquí a un any, dos anys, i per què no, doncs, jugadors fins i tot que en un plaç de 3-4 anys estiguin a NBA, no? Com ja s'ha donat el cas, per exemple, l'últim referent que tenim, que és Jonas Valenciunas, que fa 4 anys va ser MVP del torneig júnior i ja ara està jugant la seva segona temporada a la NBA amb els Toronto Raptors, no? Vull dir, és una festa pels seguidors del bàsquet, no? I tenim la sort que el tenim aquí a prop.
I jugadors com Rajon Rondo, Ricky Rubio, Pau Gasol van passar pel torneig de l'Hospitalet, però Caballero en destaca un d'especial.
Jo vaig començar jugant en aquest club, en el club de l'Hospitalet, amb 10 anys, i com et podràs imaginar, doncs, des de petit he vist el torneig. Aquests jugadors que has mencionat són increïbles, però a mi sí que ha hagut un jugador que a mi personalment doncs, em va agradar moltíssim i va ser Nacho Azofra. Amb els Estudiantes. Estic parlant d'allà d'uns quants anys, que era un base molt elèctric i amb molta imaginació. Però, clar, després, què dir, no?, de Pau Gasol, de Navarro, d'Arqui Rubio, de Rondo...
I al torneig hi juguen 3 equips internacionals, Unió Olimpia, Joel Jana, Brus Bàsquets, Bamberg i Fenerbahçe, 4 equips nacionals, Barça, Penya, Madrid i Unigaja, a més de l'equip anfitrió, l'Hospitalet.
Doncs aquesta 35a edició del torneig internacional júnior de l'Hospitalet que comença demà divendres i que s'allargarà fins diumenge al vespre. Recordar també que el Barça guanya el descans a la primera jornada del top 16 de l'Eurolliga a l'Efes Pilsen per 52-29. Doncs amb això posem el punt final, ho deixem aquí amb Jordi Carretero al control, Xavi Pagan a la producció. Demà tornem amb més bàsquet al dia a partir de 9:15 de la nit. Que vagi bé.
Bàsquet al dia amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.